Són les 11 de la nit.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat per connectar amb la informació del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tablet. www.radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Mar endins. 7 dies d'Església des de la diòcesi de Terrassa. Notícies del nostre anar mar endins.
I en la nostra agenda d'aquesta setmana, com no, des del passat dia 3 fins al dia 10, hi ha aquesta peregrinació diocesana a Terra Santa amb motiu de l'any de la Misericòrdia, presidida pel nostre bisbe, Josep Àngel Saiz Meneses. El dia 9, ja el 11, ja és la 11a edició del romiatge diocesà de malalts al Santuari de la Mare de Déu de la Salut. Quina cosa més interessant, la Mare de Déu de la Salut en aquesta trobada de malalts diocesana. Com dèiem, la 9a edició serà el dia 9, de les 10 del matí a les 3 de la tarda. I consistirà en les següents activitats. A les 10, arribada i acolliment. A les 11, una missa presidida per Monsenyor Salvador Cristau al Santuari de la Mare de Déu de la Salut. A l'acabar la missa, allà cap allà a les 12:30, hi haurà la veneració de la imatge de la Mare de Déu de la Salut. A 2:15, dinar i després una sobretaula. El dia 10 estem amb la visita pastoral, que aquesta vegada serà, continua sent, allà a la zona del Montseny. El dia 10, missa estacional a les 10:30 a la parròquia de Santa Maria de Vilalba Sasserra. I a les 12:30 també missa estacional a la parròquia de Sant Sadurní de Coll Sabadell. El dia 11, trobada interdiocesana del clergat de Catalunya a Vic, amb motiu del centenari de la defunció del doctor Torres i Bages. El dia 11, trobada de tots els preveres de les diòcesis de Catalunya a Vic. I el dia 12, reunió de rectors i formadors de seminaris majors de Catalunya a les 10 del matí a Barcelona. El dia 3, el passat dia 3, el nostre bisbe, Salvador Cristau, el bisbe auxiliar, va presidir a les 12:30 la missa d'acció de gràcies en el 10è aniversari de la nova casa d'espiritualitat Mare de Déu de Montserrat a Caldes de Montbui. És interessant conèixer diferents aspectes d'aquests grups que ens ofereixen un creixement en l'espiritualitat i en el seguiment de Crist en el nostre bisbat de Terrassa, perquè aquesta casa d'espiritualitat Mare de Déu de Montserrat, que com deien ja fa 10 anys, no és pas els 10 anys de la seva presència a Caldes de Montbui, és de molt més antic, de molt més enllà. Però en la nova casa, en aquest 10è aniversari, aprofitem per dir-vos qui són i què fan. A la casa de la Mare de Déu de Montserrat de Caldes de Montbui hi ha els cooperadors parroquials de Crist Rei, que van ser fundats pel pare Vallet jesuïta de Barcelona, aprovada per Roma el 1979. És una congregació que es troba establida a Espanya, a França, a Argentina, a Uruguai i a la República Democràtica del Congo. La Cúria General la tenen establida a Madrid, a la casa que tenen a Pozuelo de Alarcón. Quin és el carisma dels cooperadors parroquials de Crist Rei, tant en la seva branca masculina, preveres, com femenina, religioses? I és que el fons del carisma és Crist Rei en el centre de tota l'espiritualitat. Volen que el cor de Crist regni en el cor dels homes i en tota la societat humana. I per això fan seva la realitat evangèlica d'aquest Crist Rei. I el que fan és procurar aquesta formació cristiana arrel dels exercicis espirituals, sobretot inspirat en aquesta espiritualitat ignasiana, va començar per als homes, una cosa més curiosa, una evangelització dels homes i també en el servei de les de les parròquies per contribuir a l'enfortiment de la vida familiar i social, d'aquí ve el nom, Cooperadors Parroquials de Crist Rei. I per sostenir els seus apostolats necessiten, doncs, d'aquestes germanes que són les que organitzen i porten les cases d'espiritualitat que tenen a tot el món. Com us he dit, aquí a Espanya n'hi ha dues, una a Madrid i l'altra a Caldes de Montbui, aquí a Barcelona. I fan tota aquesta feina, no només de procurar els exercicis espirituals de Sant Ignasi, que prediquen molt bé, doncs, els cooperadors parroquials, sinó també tot allò que fa referència al ministeri de la paraula, la predicació d'exercicis. Per això ens ofereixen aquesta casa on hi podem tenir retiros mensuals, direcció espiritual i també tenir les nostres activitats de formació, reunions de catequistes, reunions de grups. Estan a la nostra disposició per fer, doncs, aquesta oferta d'aquest espai espiritual per grups, per parròquies, per moviments, a més de les activitats que ells també presenten. Ho podeu trobar a internet buscant en els buscadors normals Cooperadors Parroquials de Crist Rei, i de seguida us sortiran diversos blogs i diverses webs que tenen, on informen molt bé, doncs, dels seus telèfons, de les adreces i de les activitats que fan.
La carta de navegació.
Crist encarnat. La història dels homes es fa història de Déu. Crist crucificat. Déu fa seva la mort dels homes per sembrar-hi la seva vida. Crist ressuscitat. Camina els camins dels homes en aquest món. Aquests dies hem pogut viure via crucis i processons a les nostres comunitats, a les nostres parròquies, com a signe d'aquest seguiment de Crist en la vida de cada dia. I és que peregrinar significa posar-se en camí, obrir l'enteniment i el cor, posar-se en actitud d'escolta i d'encontre, els uns amb els altres, en família, en església. El nostre bisbe en aquest diumenge ens presenta en la seva carta dominical la peregrinació a Terra Santa, perquè la peregrinació, tal com diu el Papa Francesc, ha de propiciar un camí interior de canvi, de conversió personal. El nostre bisbe, com a pare i pastor, és el primer en donar-nos exemple i animar-nos a anar amb ell darrere Crist. Poder anar a Terra Santa acompanyant el nostre bisbe és un veritable luxe, és la imatge vivent del que és la família diocesana. Escoltem el nostre bisbe en la seva carta dominical.
Déu vos guard. Entre les activitats programades per la nostra diòcesi amb motiu de l'any de la misericòrdia, es recomanen diferents peregrinacions, i la primera és la que fem a Terra Santa i que comença aquest diumenge 3 d'abril. Monsenyor Fuad Tual, patriarca llatí de Jerusalem, que el maig de 2013 va rebre els participants a la nostra primera peregrinació diocesana, en el seu missatge del Nadal passat convidava a viure l'any de la misericòrdia visitant Terra Santa. Els pelegrins, assegurava, no han de tenir por de venir. Malgrat la situació tensa en aquesta terra, les seves rutes no tenen perills. Ens podem preguntar quin sentit té una peregrinació a Terra Santa en els temps actuals, o bé on radica l'atractiu d'aquells llocs sants per a cristians i no cristians. Per als cristians, de manera particular, Natzaret, Betlem i Jerusalem signifiquen el lloc d'encontre i d'unió de Déu amb l'ésser humà, la irrupció poderosa de l'Etern en el temps, en la història humana. Peregrinar a Terra Santa significa posar-se en camí, obrir l'enteniment i el cor, posar-se en actitud d'escolta i d'encontre. El despreniment i la desinstal·lació són essencials per al peregrí. La peregrinació, tal com recorda el Papa Francesc en aquest any, ha de propiciar un camí interior de canvi, de conversió personal. Una experiència fonamental d'aquests dies ha de ser l'escolta atenta de la paraula de Déu, sempre viva i eficaç, en aquells mateixos llocs geogràfics, en aquella terra on fou pronunciada, que, com ho recordava el beat Pau VI, permeten al cristià posar-se en contacte directe amb l'ambient on el qui és la paraula es va fer home i habitar entre nosaltres. De fet, no anem a fer turisme, encara que visitarem llocs importants, significatius i de gran bellesa, però la finalitat principal és que aquests dies experimentem un trobament renovat amb Crist que refermi la nostra consciència que som deixebles seus, cridats a donar un testimoni joiós de la nova vida que ell ens ha obtingut pel seu misteri pasqual. També hem de fer camí amb els germans i descobrir Crist en ells. La peregrinació ajuda a eixamplar els horitzons de la ment i del cor, facilita la descoberta de realitats noves i de situacions que hom no es pot imaginar. En aquest camí també es fa possible l'encontre amb moltes persones diferents i en particular dels nostres germans, els cristians d'aquella terra que viuen en una situació d'extrema fragilitat. D'aquesta manera col·laborem en la seva subsistència econòmica i també els donem alè amb la nostra presència, de manera particular pels carrers de Jerusalem. En definitiva, cada una de les nostres petites existències és com una peregrinació a la casa del Pare, pels camins del món i de la història. Una peregrinació que s'identifica amb el seguiment de Jesús i que ell mateix descriu. Si algú vol venir darrere meu, que es negui ell mateix, que prengui la seva creu i em segueixi. Aquestes paraules expressen la radicalitat i el compromís d'una decisió que no s'avé amb les vacil·lacions o amb el voler girar la vista enrere. Es tracta d'una exigència forta que en el seu moment impressionà els deixebles i que a nosaltres també ens crida l'atenció. Però no oblidem que el seguiment de Crist, l'ideal de la vida que ell ens proposa a l'Evangeli, omplirà de sentit la nostra vida, l'omplirà d'amor i d'alegria.
Redescobrir el rostre de Crist a Polònia, els tresors de la Divina Misericòrdia. Pelegrinatge jubilar diocesà de Terrassa a Polònia. Del 5 al 10 de juliol del 2016, el bisbe de Terrassa proposa un pelegrinatge diocesà a Polònia en motiu del jubileu extraordinari de la Misericòrdia, del 5 al 10 de juliol del 2016. Seguirem les petjades de tres sants polacs que han marcat fortament la vida i l'espiritualitat de l'Església i la història recent de la humanitat. Aquests sants són Santa Faustina Kowalska, receptora dels missatges de Crist, el 1950, Sant Maximilià Maria Kolbe, màrtir de Crist i testimoni de la força de l'amistat amb Maria durant la Segona Guerra Mundial, i Sant Joan Pau II, papa i mestre de la fe en Crist i de la confiança en l'home. Pelegrinació jubilar diocesà a Polònia, del 5 al 10 de juliol del 2016. Per informació i reserves us podeu dirigir al Bisbat de Terrassa, que, com sabeu, està al carrer Vinyals 47 de Terrassa, de dilluns a divendres, de 10 del matí a 1 del migdia. Podeu fer també la vostra trucada al 93-733-7120, 93-733-7120, o podeu enviar un correu electrònic al correu de l'Any de la Misericòrdia, anydelamisericordia@gmail.com. Any de la Misericòrdia, tot junt, @gmail.com. I a més, trobareu tota la informació a la web www.anydelamisericordia.org. També us recordem els altres pelegrinatges als quals ens convida el senyor bisbe. El de Polònia, que us acabem de presentar, del 5 al 10 de juliol, i estem ja ultimant el de Roma, que ja serà al setembre, del 18 al 21 de setembre. També ho podeu consultar a la web anydelamisericordia.org, on puntualment anirem informant de l'actualitat d'aquestes propostes. Aquests dies a internet hem trobat una notícia molt interessant. Un imam belga, Ocine Ben Abderrahmane, fa aquesta afirmació. Sense una reforma de l'islam, ens estamparem contra un mur. I és que aquest home, Ben Abderrahmane, dirigeix un centre de reflexió islàmica i dona cursos per joves en algunes mesquites de tot Bèlgica. Es mou molt. I ell es lamenta i diu: cada dia veig nois radicalitzats que creuen que només hi ha una versió de l'islam. I li fan aquesta entrevista que publica Infocatòlica, que volem compartir amb vosaltres, realment molt interessant per l'experiència directa que té aquest imam sobre un dels problemes que ens afecten més a la nostra vella Europa. Em permeteu, doncs, compartir amb vosaltres aquesta enquesta tan interessant. Pregunta l'entrevistador: ¿cómo es posible que haya tantos jóvenes musulmanes en Europa que crean a pies juntillas la distorsión del Islam que propaga el Estado Islámico? Y Abderrahmane respondien: desde los años 80, el Islam europeo ha estado representado fundamentalmente por la escuela salafista y la de los hermanos musulmanes. Esta base teológica clásica nunca se ha cuestionado. Los imanes aquí imitaban a los de Arabia Saudí, empeñados en aislar a los musulmanes del resto de la sociedad. Han ido imponiendo fatuas, es decir, edictas, como las que de dar la mano a una mujer o decir a un vecino Feliz Navidad es haram. Este es el discurso que ha escuchado la juventud europea, y para ellos esto es el Islam. Empiezan a autoimponerse reglas que el Islam no ordena, porque creen que este es el verdadero Islam. Ese es el inicio de la radicalización, y el movimiento yihadista se apoya en estas ideas. Los grupos radicales las instrumentalizan a favor de su causa. Todos los días veo chicos radicalizados que creen que solo hay una versión del Islam. Y pregunta el entrevistado a aquest imán Ben Abderrahmane: ¿qué hace que den el paso de la ideología salafista al terrorismo? Y responde: aquí es donde entra en juego el reclutamiento que se hace en familia, entre amigos o a través de internet. Es cuando empiezan a considerar el discurso de las mezquitas y de las instituciones ilegítimo. La mayoría de los son jóvenes ignorantes que no conocen el Islam. Y pregunta al entrevistado: ¿y cómo se les puede frenar? Hay que hacer una deconstrucción de sus ideas con argumentos teológicos. Hay que hacer un trabajo de fondo para desmontar las ideas de la yihad, del martirio. La familia de Bilal Hafsi, uno de los terroristas suicidas de París, me vino a ver después de los atentados de París y me preguntó si su hijo era un mártir. Les dije que ni hablar, que era un criminal y punto. Pregunta al entrevistado: ¿están los imanes europeos en condiciones de hacer ese trabajo? Y responde: la mayoría de los imanes no se enfrentan ni conocen la realidad social. Para empezar, porque no son europeos y porque importan fatuas de otros países, a miles de kilómetros de distancia y con una realidad social totalmente diferente. ¿Ustedes, los reformistas, están perdiendo la batalla? Y responde al Abderrahmane: sí. El discurso salafista ha conseguido deslegitimar a los imanes de las mezquitas. Hay que restablecer la confianza de los jóvenes, pero para eso los imanes tienen que tener más nivel. Y pregunta el entrevistado: ¿es necesaria una reforma del Islam? Es inevitable. Sin una reforma jurídica de interpretación de los textos, nos estamparemos contra un muro. Tenemos que evolucionar al ritmo del resto de la humanidad. En el Islam hay muchas voces progresistas, pero están dispersas. El Islam tradicional está ganando la batalla y cada vez tienen más fuerza. Y pregunta al entrevistado: los extremistas se alimentan de la confrontación y de la creciente separación entre musulmanes y no musulmanes. Este es el caballo de batalla. Los salafistas no tienen un discurso de cohesión social, al contrario, tratan de enfrentar a los musulmanes con el resto de la sociedad, y eso no tiene ningún fundamento teológico. El discurso salafista ha alcanzado una OPA sobre el Islam. Y la última pregunta del entrevistado: ¿qué le dice usted a los jóvenes que quieren irse a Siria para ayudar a sus hermanos musulmanes? Y responde: que cuando el pueblo sirio se levantó en el 2011, no pidió el establecimiento de la sharia, de la ley islámica, pidió la libertad y la caída de Bashar al-Assad. Yo les digo que Daesh nunca ha servido al pueblo sirio ni iraquí, que es el único que se ha beneficiado de lo que ha pasado en París y en Bruselas, que ha sido el Assad. Que si quieren servir a la causa justa del pueblo sirio, no lo van a conseguir con la violencia. No se sirve una causa justa con medios injustos. Que los muertos del Bataclan o del aeropuerto de Bruselas no tienen ninguna culpa de lo que pasa en Siria. Se habla mucho de que los padres han perdido el control de sus hijos. Es verdad, hay una ausencia de la autoridad paternal. Cuando cumplen 12 o 13 años, ya hacen lo que quieren. Para ellos sus padres no saben nada, que no se enteran. Ellos, los jóvenes, han nacido aquí, conocen la lengua, conocen las instituciones. A Salah Abdeslam, uno de los terroristas de París, la policía le encontró en Molenbeek. Es difícil pensar que la comunidad no le ha encubierto. También hay que deconstruir el concepto de colaboración. Los colaboradores no están bien vistos. Hay que explicar, por el bien de nuestra religión, que tienen que informar. El passat dia 31 de març, a Tarragona, el Gabinet d'Informació de l'Església a Catalunya va publicar la nota dels bisbes de Catalunya sobre l'acollida als refugiats. Com no, doncs en el nostre programa i des de les zones de Ràdio Estel i Ràdio Principat, en aquest programa del Bisbat de Terrassa ens en volem fer també ressò i compartir amb vosaltres aquesta nota dels bisbes de Catalunya sobre l'acollida als refugiats, un tema que ens està realment indignant molt per com ho estan portant els polítics i com està tota aquesta situació. Diu així la nota dels bisbes, en els seus punts, que anirem també enumerant. El número 1 diu: els bisbes de Catalunya volem expressar la nostra solidaritat amb els milions de persones que han hagut de fugir de diferents països de l'Orient Mitjà, Àsia i Àfrica, a conseqüència dels terribles conflictes armats i de les persecucions. També amb els milions de persones que arreu del món es veuen abocades a emigrar a causa de la pobresa. Segon punt. En els seus desplaçaments, els refugiats i emigrants pateixen sovint situacions extremadament precàries, abusos per part d'organitzacions que trafiquen amb les persones i, de vegades, també rebuig social i tracte inadequat per part d'algunes autoritats. No podem oblidar que són milers, molts d'ells infants, els que han perdut tràgicament la seva vida creuant la Mediterrània per arribar a Europa. Per tot això, els bisbes preguem Déu amb esperança per tal que tots els emigrants i refugiats siguin protegits i tractats d'acord amb la dignitat que mereix tota persona. Punt 3. Malauradament, ens dol profundament constatar que algunes polítiques desenvolupades pels governs d'Europa i l'actitud d'una part de les poblacions europees no s'estan mostrant a l'alçada de la seva obligació legal i moral de protegir i acollir tots els refugiats, la qual cosa provoca encara majors sofriments. Punt 4. Amb tot, són de lloar i agrair els gestos i esforços de solidaritat de bona part de la ciutadania i d'organitzacions no governamentals que s'han multiplicat arreu. També a Catalunya hem vist que són moltes les persones i organitzacions que s'han mobilitzat en iniciatives de salvament, assistència humanitària i sensibilització social. Les institucions públiques i entitats socials s'han preparat per a l'acollida i integració de refugiats al nostre país. Els bisbes donem suport i encoratgem totes aquestes accions. Les nostres diòcesis, a través de Càritas i altres entitats catòliques, han ofert des del primer moment diversos equipaments i recursos per a l'acollida. I, de fet, fa temps que atenen refugiats i ajuden a sensibilitzar l'opinió pública. Punt 5 d'aquesta nota dels bisbes de Catalunya sobre l'acollida dels refugiats. Els cristians no ens hem de cansar d'insistir que els refugiats i els emigrants han de ser tractats com a germans, respectant sempre la seva dignitat humana. Hem de fer nostre el seu sofriment i superar la temptació de la indiferència. És el desig, tantes vegades expressat, de veure una Europa unida i cohesionada, compartint els valors democràtics que defineixen la seva identitat. El Papa Francesc ha mostrat reiteradament la seva preocupació per aquesta problemàtica, amb múltiples gestos i paraules de denúncia i de solidaritat. Punt 6. Per tot això, els bisbes de Catalunya volem fer una crida a la societat catalana a continuar mobilitzant-se i a treballar en favor de l'acollida i integració dels refugiats i també de tots aquells que, per raons econòmiques o altres dificultats, arriben al nostre país amb el desig de poder emprendre una vida millor i oferir de nou la màxima col·laboració de l'Església per fer-ho possible. Punt 7. Així mateix, convidem a la ciutadania i les institucions a incidir sobre la comunitat internacional per tal que es garanteixi l'acollida i protecció de la vida i dels drets humans de tots els emigrants i refugiats. És necessari i urgent que s'afrontin seriosament les causes d'aquesta dura realitat, posant fi als greus conflictes armats, a la inseguretat i la pobresa que provoquen la sortida de milions de persones dels seus països d'origen. Punt 8 i últim, finalment, ens volem adreçar a les comunitats cristianes, demanant que intensifiquin la pregària i els esforços concrets de solidaritat i hospitalitat davant de tots els emigrants i refugiats que arriben al nostre país. El Papa Francesc, en aquest any de la misericòrdia, ens convida a desvetllar la nostra consciència, molts cops adormida davant del drama de la pobresa, i d'entrar encara més en el cor de l'Evangeli. Aquesta és una cita de Misericordia Vultus, la butlla de l'any de la misericòrdia número 15. Signat a Tarragona, 31 de març del 2016, per tots els bisbes de Catalunya.
Pregària del Papa Francesc per l'any de la misericòrdia. Senyor nostre Jesucrist, vos ens heu ensenyat a ser compassius com el Pare del Cel i ens heu dit que qui us veu a vos, veu també al Pare. Mostreu-nos el vostre rostre i obtindrem la salvació. La vostra mirada plena d'amor va alliberar Zaqueu i Mateu de l'esclavatge dels diners, la dona adúltera i la Magdalena de cercar la felicitat només en una criatura. Vàreu fer plorar Pere després de la traïció i vàreu assegurar el paradís al lladre penedit. Feu que cadascú de nosaltres escolti com a pròpia la paraula que vàreu dir a la samaritana: si sabessis el do de Déu.
Vos sou el rostre visible del Pare invisible, del Déu que manifesta la seva omnipotència, sobretot amb el perdó i la misericòrdia. Feu que en el món l'Església sigui la vostra cara visible, puix que sou el seu Senyor ressuscitat i gloriós. Vos heu volgut que també els vostres ministres fossin revestits de debilitat perquè sentin una sincera compassió pels que es troben en la ignorància o en l'error. Feu que els que s'acosten a un d'ells se sentin acollits, estimats i perdonats per Déu. Envieu el vostre esperit i consagreu-nos a tots amb la seva unció, perquè el jubileu de la misericòrdia sigui un any ple de gràcia del Senyor i la vostra Església, amb un entusiasme renovat, pugui portar la bona nova als pobres, proclamar la llibertat als presoners i oprimits i retornar la vista als cecs. Us ho demanem per intercessió de Maria, la Mare de la Misericòrdia, a vos que viviu i regneu amb el Pare i l'Esperit Sant, pels segles dels segles. Amén.
Adéu-siau, que tornarem a remar.